Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Minuts, encarem la recta final, ho fem amb el fil directe, com us he anunciat al llarg d'aquest matí. Avui ens visita el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el senyor Jordi Jardí. Benvingut de nou a la ràdio, senyor Jardí.
Un plaer, com sempre, ja ho sabeu.
Un plaer compartir també per primer cop el fil directe amb vostè, que encara no havíem tingut l'oportunitat.
Jo no sé a nivell periodístic si sortirem guanyant, com a mínim a nivell visual, jo he guanyat moltíssim.
Bé, entrem en matèria i per entrar comencem parlant del pressupost. Ja el mes de novembre el Consell Comarcal ja es va afanyar, va aprovar el pressupost del proper 2015 d'uns 5 milions i mig d'euros i sempre remarqueu que la prioritat són els serveis socials, és un dels pilars del Consell Comarcal. Preveieu que ANAP mantindria la partida del 2013, perquè la del 2014 no es coneixia encara, de cara també al 2015, i finalment hi ha hagut aquesta retallada, que podem dir així, de 385.000 han passat a 185.000. Com afecta ara això en aquest pressupost que ja estava aprovat i que contemplava aquests 385.000 euros?
Afecta moltíssim, perquè a més és ploure sobre mullat. No em sembla que no és just que parlem de que és una retallada que passa de 187.500 a 150.000, el que és un 20%, sinó que en dos anys passa de 385.000 euros a 150.000, el que és una retallada del 70%. Per tant, la profunditat de la ferida és espectacular, és impressionant. I, evidentment, això trastoca molt i moltíssim doncs, la manera, l'estratègia en la qual haurem d'afrontar aquesta part final de l'any per part del Consell Comarcal. Jo sempre ho he dit, el Consell Comarcal gestionem molts diners que són finalistes, que van destinats a unes partides concretes de molt determinades, unes partides que pràcticament tots els Consells Comarcals de Catalunya les tenen dotades per part del Govern de la Generalitat. I aquí, a la Ribera d'Ebre, havíem tingut la gran sort de que la principal empresa i el principal motor econòmic de la comarca s'havia involucrat en primera persona doncs, amb aquest conveni voluntari i, per tant, fins a l'any 2012 era d'agrair aquest tret diferencial que havíem tingut gràcies a ells. Per tant, fins aleshores, agraïment. El que no pot fer una empresa, més de les característiques que és aquesta, que és producció d'energia en base a una reacció nuclear, que té unes connotacions absolutament negatives, que ha tingut problemes al llarg de la història, que en continuarà tenint de cara al futur, de cop i volta dongui l'esquena a la societat que l'envolta, dongui l'esquena a totes aquelles petites activitats que anava subvencionant, aquelles microsubvencions de 2, 3, 400 euros, 1.000 euros, dongui l'esquena al Consell Comarcal amb l'aplicació de les mesures més innovadores i més capdavanteres a nivell de Catalunya amb nivells socials i que no passi res. Per tant, nosaltres tindrem molts problemes per trencar el pressupost d'aquest any. La quantitat aquesta minoració de 37.500 euros doncs haurem de fer mans i mànigues per poder quadrar el pressupost, més quan tenim al damunt del cap l'espasa de Damocles doncs de l'Estat que ens està fiscalitzant dia sí, dia també, i per tant tenim un problema greu, però un problema que en base a la imaginació i a posar-hi més dels coneixements que puguem tindre, sobretot a nivell tècnic, doncs intentarem solventar. El que sí que voldria fer és aprofitar l'oportunitat per fer una crida pública, no un atac, sinó una crida pública a la reflexió a una empresa que quan parla de diners, quan parla de facturar, quan parla de guanyar diners, parla en milers de milions d'euros. Tots podem veure que cada dia rebem la factura de la llum a casa i sabem que cada vegada puja més, que cada vegada el marge de beneficis per part de les empreses és més gran. I això no pot portar-se a terme, no és compatible amb la política que s'està aplicant en aquests moments. Jo crec que si haguéssim buscat el pitjor moment per a fer el que estan fent, no l'haurien trobat millor. en aquests moments en què la crisi s'està doncs, acarnissant amb la gent, en aquests moments que les dificultats són abrumadores, no és el millor moment per a que facin un gest com aquest. I, per tant, jo crec que ANAF ha de reflexionar, no per recuperar aquest 20% que han perdut aquest any, sinó per a augmentar aquell 100% que teníem fa dos anys. En els pitjors moments, més has de donar la cara com a empresa, més responsabilitat social has de tindre, i crec que aquesta és la reflexió que els hi vull fer arribar, sense cap ganes d'entrar en cap polèmica, però sí amb les ganes de que potser aquestes dates nadalenques també ajuden a pensar una mica més en tots aquells que ho necessiten, no? Doncs hi ha molta gent que ho necessita, el Consell Comarcal aquests diners els gastava i els gasta, els continuarà gastant amb tots aquells que més ho necessiten. Per tant, els responsables d'ANAF els demanaria això, no? Una mica de recapacitar. Jo puc entendre perfectament que ells a final de mes continuen cobrant el mateix sou, però hi ha gent a la nostra comarca que a final de mes no pot omplir el cabàs i per tant no pot ni menjar, i per tant el Consell Comarcal ajudava una miqueta amb aquest sentit, amb aquestes persones que més ho necessitaven.
Imagino que des de que van conèixer la notícia que han estat treballant en d'on poden treure aquests diners, no sé d'on podeu retallar o obtenir una subvenció d'algun altre lloc, no sé en què estan pensant en aquest cas.
Bé, és que la notícia és de fa una setmana. Bàsicament, a primers de desembre vam signar el conveni corresponent a l'any 2014. Per tant, nosaltres teníem contemplat al pressupost la quantia de 187.500 euros. Aquests 37.500 que ens falten, doncs, a dia d'avui encara no sabem com ho farem, perquè, a més, estem a la part final de l'any i el marge de maniobra és superestret. Els serveis econòmics de la casa ja estan treballant i ho farem bé, bàsicament per una qüestió molt clara. Jo crec que hem marcat una trajectòria durant aquesta legislatura en què les coses s'han fet amb absoluta transparència i amb absolut rigor, sobretot econòmic, i per tant aquest 14 el volem tancar amb la mateixa solvència que hem tancat els anys anteriors, però la dificultat que mos creen és important, és molt important, no? I llavors això és el que em portava a fer aquesta reflexió, no? El pitjor moment tant de l'any com de l'època social que ens toca viure, com de la necessitat de la primària de les persones que més ho necessiten, com de la conjuntura econòmica de l'entorn més immediat, i quan parlem d'empreses, que tots sabem que són pràcticament monopolis que poden fer i desfer amb les seves tarifes i amb l'aplicació dels seus cànons fixes, mil i una maniobres per tal de continuar guanyant cada dia més diners. No s'entén que una empresa que cada dia guanyi més diners menys participi a contribuir a que la societat sigui més justa i més equilibrada.
Parlava de cànons, parlava de diners. Precisament la setmana passada el senyor Gago assegurava, titular d'aquesta emissora, les plantes atòmiques catalanes estudien presentar al·legacions al nou impost nuclear que ha instaurat la Generalitat. Asseguren que ja paguen un impost similar a l'estat espanyol i que, per tant, aquesta nova taxa catalana seria un duplicat. Aquest nou impost que estava estudiant la Generalitat d'implantar les nuclears catalanes, que des d'aquí del territori, recordo que heu demanat diferents vegades, a UNAT, fins i tot al Parlament a demanar-ho, que ha de revertir un percentatge important aquí a la comarca, sobretot pels plans de seguretat, però també en altres partides. Com veieu aquest anunci que feia el senyor Gago la setmana passada?
Bé, el senyor Gago treballa per una empresa que es diu ANAF, que es diu Endesa. Per tant, el senyor Gago, la seva obligació, i només faltaria, ha de ser defensar els interessos de la seva empresa, i que a una institució li posin un nou impost, evidentment no li ha d'agradar. Mm-hmm. Aquí hi ha diferents solucions. En primer lloc, que per part de l'Estat hi hagi la voluntat de transferir competències a les comunitats autònomes. Crec que és una situació que no cal explorar-la més, perquè és evident que qualsevol iniciativa que vingui de Catalunya, doncs sempre la resposta és la mateixa. Fa quatre dies van tombar una llei del Parlament de Catalunya, precisament en l'àmbit energètic, que preveia que totes aquelles persones que tenien dificultat per pagar l'energia i que no se'ls hi tallés, el Parlament estipulava un mecanisme pel qual se'ls pogués ajudar amb aquestes persones, i des de l'Estat espanyol, sense cap mena de rubor, sense cap sentiment de culpa, van impedir que això fos possible, i per tant tot el que hagi de vindre des de l'Estat espanyol, doncs no cal esperar-ne res més. L'altra solució, evidentment, passa perquè, efectivament, les centrals nuclears no paguin el mateix impost a dues institucions diferents. Per tant, que deixin de pagar l'impost a l'Estat espanyol. Les centrals nuclears catalanes estan a Catalunya, i per tant, si jo vull recordar que l'impost parla d'un risc potencial. La gent de Cuenca no té risc potencial sobre les centrals catalanes, i la gent de Sevilla no té risc potencial sobre les centrals catalanes. El risc potencial sobre les centrals catalanes les tenen els catalans, i per tant aquests diners s'han de quedar a Catalunya. I per aquest mateix motiu, quanta més proximitat amb aquestes centrals de producció hi ha, més risc i percepció de risc hi ha. Tot i que els que vivim aquí sabem que s'operen de manera segura i estem absolutament tranquils i portem molts anys vivint-hi. Però és aquí on han de revertir aquests diners i el que hem demanat totes les forces polítiques del Consell Comarcal, començant per Convergència i Unió, que va ser la primera que va instar a que aquest, una part d'aquest impost se quedés a la, no a la nostra comarca, sinó a l'àrea nuclear, doncs m'ho sembla que és absolutament de justícia. Per tant, escoltem, trenquem d'una vegada aquestes duplicitats que patim de manera sistemàtica al nostre país, perquè paguem a la veïna del costat i a més paguem al nostre país com és Catalunya. I l'altra qüestió que li diria a ANAF i als seus responsables és que facin el camí jurídic que hagin de fer, però que sàpiguin que si la justícia acaba donant la raó a les institucions catalanes, hauran de pagar de la mateixa manera que tots els catalans paguem religiosament els nostres impostos, mitjançant els quals se poden donar els serveis públics que s'estan donant, que per sort a Catalunya són de gran qualitat.
Seguim avançant, deixem el tema nuclear, ANAF enrere, i parlem del Consorci de Residus Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, que ara fa un any, més o menys, va haver aquest daltabaix. La Terra Alta anunciava que marxava, no estava d'acord amb alguns dels punts. Han estat molts mesos de negociacions, de sentar-se els tres presidents comarcals, en aquest cas. Es van acabar aprovant aquests nous estatuts. No sé quin és ara el moment d'aquest consorci, com està tot plegat, la seva salut del consorci, podríem dir.
Bé, jo diria que en aquests moments estem en un moment en una situació d'absoluta tranquil·litat. La setmana passada, ho fa 10 dies, potser no fa més, vam fer ple del Consorci de Residus, on se va tractar el punt més important que es tracta durant l'any, que és, en primer lloc, la liquidació dels comptes de l'any anterior i l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent. Tant una cosa com l'altra van ser aprovats per unanimitat i, per tant, això és significatiu de que la línia del Consorci és l'adequada. El Consorci, jo crec que hem de fer una cosa que és molt difícil al món de la política, no? I que jo estic intentant implementar als organismes que em toquen en aquests moments encapçalar, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui el Consell o ja sigui el Consorci de Residus, i és no pensar en demà. S'ha de pensar a llarg recorregut. No podem pensar en immediatesa. No podem pensar que avui tinc una factura al damunt de la taula que m'ha costat més barata que la d'ahir. He de pensar en quant me costarà la factura que vindrà d'aquí 10 anys. I perquè la factura d'aquí 10 anys me surti molt millor que la que tinc ara, he de començar a invertir, a planificar, a estructurar, a buscar els mecanismes perquè durant aquests anys que vinguin fins al d'aquí 10, doncs me provoquin una major eficiència, un major rendiment, una millor qualitat i que els preus cada vegada siguin més econòmics.
Estan contents en l'externalització del servei, en aquest cas, en aquesta línia que comentava?
Mireu, us ho diré amb xifres perquè la gent ho entengui. Quan un servidor va entrar al Consell Comarcal, el Consell Comarcal estava endeutat, el Consorci de Residus estava endeutat en prop de 300.000 euros. A dia d'avui, el Consorci de Residus ha generat un superàvit en aquests 4 anys, ha passat de 300.000 euros negatius a 800.000 euros positius. Per tant, això és ha generat 1.100.000 euros de beneficis. Quan hi havia dèficit, ningú es preocupava. Quan ara que hi ha superàvit, tothom es preocupa de a veure què hem de fer amb aquests diners. Doncs jo crec que amb aquests diners el que hem de fer és fer previsió de futur, és fer previsió de planificació, és preveure que poden vindre incidències no previstes, les quals les tindrem perfectament assumides amb els diners que tenim en aquests moments. Hem d'invertir en futur, no podem viure al dia, perquè igual que les famílies procuren fer un raconet per aquelles coses que puguin passar, nosaltres tenim un bon raconet per a fabricar-nos un futur que ens doni molta més rendibilitat i que ens doni molta més prosperitat. Només cal mirar els estudis a nivell d'Agència de Residus de Catalunya, que els publiquen cada any. Les millors comarques són la Ribera, la Terra Alta i el Priorat. La primera, la Terra Alta. La segona o tercera, el Priorat. I la quarta o la cinquena, la Ribera d'Ebre. I, per tant, si som els millors, el que hem de procurar és volgués ser encara millors. I si no estem els tres primers, ho hem d'acabar siguent. I per acabar siguent els millors, hem d'invertir. La Terra Alta és la primera comarca amb reciclatge de Catalunya. Però és que la Terra Alta, fa 4 dies, abans que existigués el Consorci, no havia reciclat mai res. I hem de fer una mica de memòria de veure aquestes coses, no? Per tant, hem passat del 0 al 100 en molt poc temps. Com? fent molt bé les coses, estan a gust amb les institucions que ens representen, i a més, si ara estan ben gestionades i tenim la capacitat de generar uns recursos per tal de que al futur no ens haguem de rascar la butxaca ni de les institucions i sobretot dels veïns per millorar el servei, crec que hem de caminar per aquesta línia.
Comentava inversions de futur, entre aquestes imagino que s'hi troba la deixalleria aquesta de la Terra Alta de Gandesa, s'ha d'ubicar a Gandesa, sabia més o menys els terrenys municipals on s'havia d'ubicar, però sembla que encara no s'ha acabat de desencallar aquest tema. És una deixalleria molt reclamada també per la comarca.
Sí, de fet, n'estem a punt de començar a fer-ne dos al Priorat, a la Torre de Fontaubella i a Cornudella, si no recordo malament. Vam aprovar un acord que el Consell Comarcal del Priorat ens cedeix els fons del Pla d'Obres i Serveis al Consorci de Residus per tal de que nosaltres fem la gestió, els hi avancem els diners i quan ells cobrin del Pla d'Obres i Serveis doncs ens retornaran els diners a nosaltres. Per tant, els hi fem de gestors i de constructors de la deixalleria i de banc al mateix temps i després ells ens retornaran aquests diners. Per part de la Terra Alta, és inverossímil que una comarca com la Terra Alta no hi hagi una deixalleria comarcal. I Gandesa és la capital de la comarca i ha de tindre una deixalleria comarcal. I l'alcalde i president del Consell Comarcal de Gandesa i de la Terra Alta, el Carles Luz, és conscient de que necessiten tindre una deixalleria comarcal. I el Consorci de Residus està a la seva disposició per tal d'ajudar-los a fer aquesta deixalleria comarcal de la mateixa manera que he explicat ara amb el tema dels dos pobles del Priorat. El que ha de fer Gandesa és determinar un espai que haurà de cedir, i per tant en aquell moment, a nivell tècnic, a nivell econòmic, a nivell d'infraestructures, a nivell polític, el Consorci es posarà a disposició de la Terra Alta, es posarà a disposició de Gandesa perquè tinguin un servei de primera necessitat, com és una deixalleria, per a continuar siguent la millor comarca de Catalunya, perquè des de la Ribera, quan parlem de la Terra Alta com a millor comarca de Catalunya, no sentim enveja, sentim complicitat, perquè estem jugant al mateix equip i perquè ens sentim membres del mateix equip. Quan Messi fa els gols pel Barça, estic segur que Piqué se n'alegra. Doncs Gandesa i la Terra Alta són Messi i nosaltres som Piqué i estem tots al mateix equip.
Li agrada, féssim els futbolístics a vostè.
Però a més, quan un és culer i les coses funcionen, doncs s'ha d'aprofitar.
I tant que sí. Bé, deixem enrere el Consorci, però no els residus. Hem de parlar de senyor Jardí, de la nau del Molló que ha d'albergar aquesta planta transformadora de brossa amb biodiesel. Sembla que no s'acaba de desencallar. La seva voluntat era que anés més ràpid, però malauradament hem de tornar a parlar de la lentitud en aquests places, no? De la instal·lació, manca de finançament en aquest cas per part de l'empresa.
És evident que les qüestions que no depenen directament d'un mateix doncs són incontrolables, no? Jo sí, sempre ho dic a molts companys, no? Si alguna cosa he après en aquest temps que porto d'alcalde és a no preocupar-me o no perdre la son per aquelles coses que no depenen de mi. Totes les coses que en referència a aquest projecte depenien de mi, o més ben dit de mi no, perquè no m'agrada personalitzar de la institució que represento, les vam complir, ho sabeu molt bé perquè em vam parlar moltes vegades en aquesta mateixa casa, a contrarrellotge, complint escrupolosament els tractes i els pactes i els calendaris que teníem al damunt de la taula, i al moment que ens van dir que havia d'estar acabat ja estava. El que puc fer de manera continuada és anar fent el seguiment de l'estat del projecte, i l'estat del projecte va caminant, va avançant, bàsicament perquè tinc contacte directe amb l'enginyer que l'està redactant, i ell, com que és de confiança i és persona doncs, de prestigi, me va passant la informació de que les coses van pel seu bon camí. El problema que hi ha aquí és la velocitat. A mi m'agradaria portar la sisena posada i el gas a fondo, i el qui mana aquí és qui condueix el cotxe, qui condueix el cotxe és qui posa els diners, i qui posa els diners marca un ritme que a mi no m'agrada. El que sí que puc dir és que no està a punt mort, no està en via morta, el motor està engegat, camina a poc a poc, però doncs caminem amb pas ferm cap a on volíem anar. Malauradament no puc parlar d'una altra velocitat que és la real, i per tant el que jo hauria volgut que hagués estat fet aquest estiu passat, que era la previsió que teníem, doncs a data d'avui encara no tenim una previsió definitiva de quan pot estar operativa aquesta planta.
Senyor Jardí, ens queden escassos 10 minuts de programa. Anem amb unes preguntes que l'afecten com a president del Consell Comarcal. S'acaba l'any i toca fer valoració, i també s'acaba l'any i comença la recta final de la legislatura. Quins projectes queden encara al tinter que s'han d'executar? D'aquí fins al maig, parlem del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, evidentment.
Bé, n'hi ha un molt, 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 molt important. Segurament que el projecte més important de la legislatura, i potser m'atreviria a dir de la vida del Consell Comarcal, no? De la història del Consell Comarcal. Avui, precisament, dia 9, avui és dia 9, si no m'equivoco.
Dia 10.
avui és dia 10, perdó, doncs ahir, dia 9, va finalitzar el termini per presentar la presentació a les empreses pel projecte d'eficiència energètica que hem emprès des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en la qual hi participen 10 pobles. És un projecte que de manera individual algunes poblacions hi han anat fent, però que a nivell de Consell Comarcal, aglutinant doncs, tants pobles, i a més d'unes característiques i unes dimensions com les nostres, no s'ha fet en lloc de Catalunya. Som els primers, amb els riscos que això comporta, però també amb l'orgull d'haver estat els primers d'haver-ho fet possible i d'haver sigut capaços. No? Jo sé que hi va haver molt escepticisme quan vam començar a tirar endavant amb aquest projecte, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Energia, de l'ICAEN, de la Generalitat de Catalunya, també dels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona. Hem fet un extraordinari treball tècnic, perquè el que no volem és fer ni una sola errada. Hem de pensar que a les nostres mans tenim la confiança de molts alcaldes que han cedit amb nosaltres la competència per fer un servei tan bàsic com és l'enllumenat públic, i per tant, d'aquí a final de legislatura, aquest serà el projecte estrella. Nosaltres esperem, us puc dir que s'han presentat 9 empreses del més alt nivell que us pugueu imaginar, és a dir, multinacionals de l'IBEX 35, per tant el nivell de qualitat dels que pugnaran per a fer-se càrrec d'aquesta adjudicació és molt alt, i aquest és el nostre gran projecte de futur, un projecte que procurarà i possibilitarà que ajuntaments s'estalviïn fins a un 60, un 70 i un 80% amb energia elèctrica pel que fa a l'enllumenat públic, la qual cosa són molts diners que els ajuntaments i que els alcaldes agrairan molt, perquè els podran destinar a moltes coses que són molt més necessàries que il·luminar un carrer, amb la gran sort de que els carrers estaran il·luminats exactament de la mateixa manera, i per tant jo crec que ens hem de felicitar per aquesta qüestió. I vull fer una referència molt clara i molt explícita amb aquesta qüestió, i és que aquest projecte, tot el seguiment, la mesa de contractació, tot ho estem fent amb totes les formacions polítiques del Consell Comarcal, per unanimitat, amb el suport incondicional per part de totes, i per tant jo crec que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a vegades hem tingut discrepàncies, però a les coses importants hem tingut l'habilitat i hem tingut la generositat de posar-nos tots a una, i aquesta ha sigut una de les experiències més profitoses i que ha fet que la comarca estigui més unida.
Anem acabant, em queden dues preguntes que li vull fer, li demano brevetat, sobretot senyor Jardí, quina valoració fa del temps que porta fins ara d'aquest recorregut com a president del Consell Comarcal?
Bé, la valoració, jo he sigut una experiència nova. Jo tinc la gran sort de que quan me dedico a fer una cosa poso tot el que tinc. Evidentment, algunes coses les dec fer malament, segur. Altres les dec fer millor, però hi poso tot el millor que sóc capaç de posar-hi. Per tant, la valoració ha de ser bona. Jo estic molt satisfet per la implicació dels companys, estic molt satisfet també, sobretot, per la implicació de tot l'equip tècnic del Consell Comarcal. M'he sentit molt a gust, m'he sentit molt segur, que és important sentir-se segur en aquesta vida, m'he sentit molt escalfat i molt acompanyat per part de tot el personal i per part de tots els companys, i també per part dels membres de l'oposició, que sempre han sabut deixar al marge les qüestions capdals de comarca a l'hora de fer política. Per tant, una experiència extraordinària, una experiència nova i una experiència, anava a dir, irrepetible. No sé si ho serà o no repetible.
Això li volia preguntar, li agradaria repetir?
Jo crec que seria un plaer. De totes maneres, aquí hi ha moltes coses que pengen en paral·lel a que si puc continuar o no. Evidentment, el primer que he de fer és presentar-me d'alcalde del meu poble i guanyar, després que la meva formació política o que les forces polítiques de la comarca decideixin que jo sigui el president del Consell Comarcal. Si aquesta és la circumstància, evidentment Jordi Jardí estarà al costat de la comarca, com ho ha intentat estar sempre, amb els encerts i les errades que he pogut tindre, però per mi seria un plaer poder continuar representant la meva comarca, perquè ho faig molt a gust i me'n sento molt, molt satisfet.
I Jordi Jardí, que avui serà el Sirgador aquest vespre, no?
Jo diria que el protagonista no és Jordi Jardí, el protagonista avui és els premiats del Sirgador, que evidentment no els revelarem ara i aquí, sinó que són ells els veritables protagonistes. Jordi Jardí és el president de la institució que organitza aquest event, en col·laboració amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, però jo crec que el que s'ha de ressaltar avui és que al Teatre de la Llanterna de Móra d'Ebre estarà el molt honorable Joan Rigol, perquè la condició de molt honorable quan un ha sigut president del Parlament de Catalunya no es perd mai, el molt honorable Joan Rigol, que a més és el president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Em sembla que és una institució que l'any que corre, amb les dades que vivim, amb el moment històric que està vivint Catalunya, doncs és segurament una de les millors persones que poden estar avui per entregar un premi a unes trajectòries d'uns catalans de la nostra comarca que han marcat una història com el Joan Rigol està marcant el nostre país i com tots a la nostra granet d'arena intentarem marcar de cara al futur. Per tant, jo convidaria a tota la població a que aquesta tarda mos acompanyi al Teatre de la Llanterna a les 7 de la tarda amb un acte emotiu que estarà amb una sorpresa final que tampoc vull desvetllar-la perquè així doncs, potser piquem la curiositat amb algú i que crec que pot ser molt divertida i molt agradable per tothom.
Doncs ens veiem allí, senyor Jardí, un plaer, no ens queda temps per a més. Fins la propera i bones festes.
Moltíssimes gràcies, bon Nadal a tothom i salut per l'any que ve.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.